Com tu vulguis, tio. En rigorós directe.
M'ha fet experts digitals avui?
No. Avui, com a bona persona que es dedica a fer prediccions, hem de fer... Simplement hem de tenir convicció, val? L'única diferència entre un expert i no en el món de la comunicació digital és la gent que diu les coses amb convicció, saps? Jo, en tots els anys que porto de carrera, estic veient que realment els experts no parlen. Si algú que parla en els mitjans no és un expert. Els experts no tenen temps per parlar i per comunicar. Estan molt ocupats escrivint papers i fent coses que fa gent molt sàvia i molt llesta. Si t'adediques a parlar i a comunicar pels puestos, doncs no ets un expert. Simplement, o és una cosa d'ego, o dius les coses amb convicció. I aleshores, és veritat que veus molta gent que fa servir el seu poder de convicció per transformar-ho en persuasió i erigir-se com un expert o una experta. Però no tenen, alguns d'aquests no tenen molta més substància que tu i que jo.
Per tant, estem acreditats per fer prediccions.
Estem acreditadíssims des d'aquest podcast de cunyadisme post-tecnològic o tecnoescèptic. És un dels molts eslògans que estic fent servir per foc a terra. O sigui que sí, estem més que acreditats.
A veure com t'ho explico, això, eh? Perquè no sé per on començar. Intentaré pel principi. Què no fan aquests experts digitals? Quan arriba el 31 de desembre de l'any, miren enrere i diuen a veure què vam predir, a veure si n'han clavat alguna o ninguna. Com que nosaltres som gent diferent, som gent humil, la meva única preparació per aquest podcast ha sigut escoltar-me el podcast que vam fer l'any passat de prediccions.
Jo no sabia ni que n'havíem gravat un, si no me'n recordava. M'interessa, dispara.
Sí, vam fer un podcast de prediccions al desembre del 2022 i vam treure la nostra bola de cristall i vam predir coses que passarien al 2024. El 2023, perdó.
Estem espessos, eh? Mira, jo ahir vaig rebre un correu d'una persona que em deia, diu, porto vivint a Barcelona des del juliol del 2024 i m'agradaria conèixer-te. He dit, hòstia, he rebut un email del futur. Val. Sí, no, i estem en aquella època de l'any que vas mesclant 2022, 23, 24, saps? I no saps quin és l'any actual, el passat i el present. Què vam dir, tio? Jo no me'n recordo d'aquell episodi.
Millor que no te'n recordis, perquè no vam clavar-ne ni una, tio. Però ni una, o sigui, ni mitja. Si algú hagués fet cas a totes les nostres prediccions una darrere l'altra, ara mateix estaria socialment exclòs, seria pobre, viuria sota un pont i possiblement estaria al límit del suïcidi, jo crec. Perquè pobre hagués fet...
Pitjor que Elon Musk, vols dir? No. Què vam dir, tio? És que ja tinc curiositat, digueu.
O sigui, mira, ara si vols, jo crec que hi ha un exercici que és interessant, eh? O sigui, podríem comentar tota la merda que vam dir, no comentarem quines vam clavar i quines no, perquè ens vam equivocar absolutament amb totes, però sí que entendrem per què ho vam fer malament, no? Vam començar parlant de Nostradamus, perquè feia moltes prediccions. Mira, vam clavar una cosa, una sí. És que clar, és que quan fas prediccions d'aquestes és tan fàcil clavar-la. Vaticinàvem una cosa molt grossa a Orient. Però, clar, ens referíem més com a la Xina. Vam tirar una mica massa llarg, que haguéssim tingut que més quedar-nos com a la Franja de Gaza. Però no. Ens vam passar una mica de frenada. Però, bueno, Orient comptabilitza, o sigui, és un mig check, vale?
Va, mig punt.
Vinga, va, mig punt. Aquí, atenció, aquesta per mi és la millor de totes. Va ser... Bueno, no, és que tu tens una molt bona, també, eh? Va ser el criptocol·lapse. Vam predir un criptocol·lapse i en aquell moment, si tu comptabilitzes, ho he mirat ara, molt ràpid, eh? Des del dia que ho vam predir fins a dia d'avui, el Bitcoin s'ha apreciat un 160%. O sigui, si tu t'haguessis posat en curt, amb cripto, perquè haguessis dit, hòstia, l'Àlex i el Marc, tio, és penya que en sap, tu, que estan informats en el món de la tecnologia i saben de què parlen, i predeuen el criptocol·lapse. Pues tu, vinga, va, vaig a posar-me curt en Bitcoin. Doncs molt bé, ara mateix estaries, bueno, doncs, possiblement tallant-te les venes i demanant un crèdit al banc per poder pagar el lloguer.
Perquè veníem de lo de FTX, no?
Sí, és que teníem un viatge de recència molt bèstia, estic d'acord.
Val. Què més?
Vam parlar dels herois del 2023.
Hòstia, és veritat. Ah, vale, va ser aquell que van fer els Oscars. És veritat.
Sí.
Boníssim, me'l tornaré a escoltar, tio.
Els nostres herois, a veure, o sigui, quina merda d'herois són aquests? Vam dir Greta la Thunberg aquella, que no sé ni qui és, jo. Que no... Te l'haguessis pogut guanyar una mica també en viatge de recència perquè hi ha hagut el cop aquest ara a Dubai i potser hagués pogut sonar, però a veure, aquesta tia no s'ha sabut res en tot l'any, per tant, zero. Després vam dir Piqué, president del Barça. Imagina't, Piqué, president del Barça. Que dius, a veure, xato, no saps res de Piqué en tot l'any.
No, però això no devia ser una predicció perquè no hi havia eleccions, sinó que simplement jo crec que devia dir que acabarà sent president del Barça algun dia, o que desitjo que ho sigui, però no hi havia eleccions, no?
Ah. No, però que l'hem cagat, vull dir, conjuntament, vull dir, que jo també, o sigui, tot el que vaig dir era factualment equivocat, tot,
Va, next.
Més que next, jo simplement et donaré com el teu highlight.
Dispara.
La teva frase va ser... Realment tu vas clavar-ne més que jo, tot sigui dit. Però també és veritat que la gran cagada la vas fotre tu. I és que vas dir, no em crec les ulleres d'Apple. I pam, el juny les ulleres d'Apple.
Val, o sigui... A veure.
Sí, pilota el pal.
No, o sigui, jo no me les crec en el sentit... O sigui, clar, les van llançar, Però ja veurem si això s'acaba implementant o no, perquè, vull dir, encara...
No, jo crec que anaves més del rotllo impossible que treguin unes ulleres, una cosa així.
Ah, vale, no, si és això, sí, si és això la vaig cagar.
És que no sé, igual s'hauria de tornar a escoltar.
Si és això la vaig cagar, meridianament, però si és a nivell de mercat, no sé, jo m'atreviria a renovar aquesta promesa de que... no ho sé, no es vendran, que serà un nou Google Glass, però bueno, és la meva teoria.
Ja, és que mira, Àlex, això és el que em va portar a pensar, no? De dir, si cada any diem el mateix, és allò que un rellotge parat sempre l'encerta dues vegades al dia, si seguim dient el mateix cada any, és que igual l'encertarem alguna vegada, saps?
No, tinc el contraargument, que és això s'explica amb el corol·lari dels diaris esportius o dels fitxatges de l'esport, saps? Per molt que els repeteixis any rere any, no s'acaben complint, senyors de l'esport, saps? Vull dir... El Barça mai va fitxar Beckham ni a Rui Costa, saps? Per molt que cada any era com este any o sí, o bueno, també s'hauria de dir, o el Madrid a Mbappé, saps? Perquè al final, per molt que ho diguis cada any, al final això ho fan només per vendre portades i ja està, però no fa que l'encertis. Ara, el dia que l'encertin, si és que l'encerten, no sé, igual el Barça encara pot fitxar Beckham, però com un assessor o el que sigui. Però diran, como ya anunció el Sport en el año, no ho sé, tio, quan jugava Beckham en el año 2001, saps? El Barça fitxa Beckham. Sí, clar.
Pues escolta, jo crec que, mira, interessant, perquè una cosa que després em vaig quedar pensant va ser com, imagina't, per clavar-les totes, què haguéssim tingut que dir?
Home, bueno, un altre conflicte bèl·lic, per començar, bueno, a veure, conflictes bèl·lics n'hi ha tot arreu, no? Però un conflicte bèl·lic que atregui l'atenció de primer ordre mundial, doncs això hauria estat interessant, l'hauríem clavat. Bueno, segurament dir que el de cripto que aniria cap amunt. Alguna fusió del gran... Bueno, no, fusions de gran tecnològiques al final no n'hi ha hagut cap, perquè amb el d'Adobe cancel·lant el de Figma i tot això, déu-n'hi-do.
Stop. Una de les nostres grans prediccions va ser exactament aquesta, que hi hauria una consolidació brutal en el sector. O sigui, malament, també.
Sí, malament total. Però vam dir que no hi hauria finançament per restartups, o que això ho vam encertar, o tampoc?
Jo crec que aquesta tampoc la vam clavar.
Vale. Collons, tio. Suspès total, tio. Podem xapar el podcast,
A veure, és que tu ho penses, és que és molt difícil.
Cada episodi en sabem menys, tio. Ja podem xapar el podcast i anar a treballar per mitjans de masses.
Exacte, tio, ens convidin a TV3 ara que no n'hem clavat cap.
Veient que no en tenim ni idea.
No, vale, dius, conflicte bèl·lic, hauries de dir poques adquisicions, així gegants, i és veritat.
Els acomiadaments, si haguéssim dit acomiadaments, l'hauríem encertat.
Aquesta sí.
Perquè déu-n'hi-do, com està el panorama.
Sí.
No ha millorat gens. Què més, tio? No sé, a nivell d'alguna tendència, és que tendències tecnològiques... Bueno, clar, a veure, segurament ja... No vam parlar, de Generative AI? Vull dir, potser encara... Tu ja t'hi havies ficat, jo vaig entrar una miqueta més tard.
Sí, estàvem per allà.
S'havia llançat tot això, però...
A veure, no vam mencionar res explícit, però jo penso que una mica es dona per descomptat, que això és com la gran tendència. O sigui, predir aquesta tendència és com dir que el cel és blau.
Estàs intentant rascar mig punt per arribar al 3,5 en comptes del 3, no?
O sigui, estic al despatx del professor agenollat a sota la taula ara mateix, Sí.
O sigui, res de res. No sé què més hauríem d'haver predit. Potser més temes de societat, no sé, algun escàndol, alguna gran fallida d'algun banc, però no ho sé. Clar, el Silicon Valley Bank va ser aquest any, no? O va ser l'any passat? És que estic dubtant.
Just veníem d'FTX, va ser finals del 2022.
Va ser finals del 2022 també el Silicon Valley Bank? No, Silicon Valley Bank no va ser principis d'any.
És veritat, Silicon Valley Bank va ser després, és veritat. Sí, sí, tens raó, va ser després de l'UFTX.
Clar. Bueno, en resum, hem suspès, no?
Absolutament, hem suspès, però vull dir...
Hem suspès, perfecte.
No ens hem ni presentat a l'examen, hauria sigut millor no presentar-se. O sigui, però malgrat no presentar-se, insistim, Vull dir, aquest any tornem-hi, O sigui, les tornarem a fer,
Vinga.
És que és divertit tenir com aquesta vergonya després. Aquesta excusa, per al cap d'un any, dir, joder, que malament ho hem fet. I algun any ens en donem una sorpresa i tot, jo què sé.
O sigui, és a dir, en aquest tipus d'exercici, en el de les prediccions exagerades, no tens res a perdre i molt a guanyar. L'única persona que té res a perdre és la gent que té, doncs, síndrome de l'impostor en aquest aspecte, i jo el tinc en gairebé tots els aspectes, però en aquest no, val? Perquè sempre... Aquí sí que faig servir una miqueta la màxima de Marc Andreessen, la de strong opinions loosely held, no? Opinions molt fortes, però sense gaire convicció, o ràpidament canviables. O el que vindria a ser també una adaptació moderna dels principis de Groucho Marx, de si no li agraden els meus principis, en tinc d'altres. Aleshores, clar, no tens res a perdre, tens absolutament tot a guanyar, perquè amb tot aquest paradigma de societat del que vivim en immediatesa, en sobrecàrrega d'informació constant, ningú se'n recorda el que vas dir fa una setmana. Jo això ho he vist, i de fet, quan la gent em parla de temes de privadesa, que diuen, hòstia, no hauries de dir tal cosa, que tu et fiques molt en política, que rajes d'això, de l'altre, en podcast, en esdeveniments, i dic... Hi ha dues maneres d'afrontar el tema de la privadesa, val? Si tu no vols que la gent sàpiga què has dit exactament, o què penses, és una, ho amagues tot i no dius mai res. Aquesta és una. I la segona és la de, dius moltíssimes coses i fas discursos completament caòtics, val? Aleshores, això genera confusió, perquè això és com ficar-li dades molt, molt incoherents en un dataset dintre de machine learning de manera constant. Al final, l'algoritme no pot detectar què és cert i que no és cert. O sigui, si tu tens un discurs molt ben filat i molt coherent i un dia surts d'allà i dius alguna cosa que no tocava, serà molt fàcil que et trobin. Si sempre estàs rajant constantment i sempre tens discursos doncs, agressius i coses d'aquestes, és més fàcil que la gent es confongui perquè diuen realment no sé què pensa aquesta persona. Si hi ha dues maneres de tenir aquest tipus de protecció contra les opinions personals.
M'intentes dir, la teva tesi és que si... Ets un dèspota. Les 24 hores del dia ningú es donarà compte que ets un dèspota, no? En canvi, si ho fas de manera puntual...
O sigui, tu ara mires els discursos de Trump o de Milei i de tota aquesta penya, aquesta colla de degenerats, i ja ni els escoltes perquè dius és que generalment doncs, van a dir tonteries i ja dones per descomptat que diuen tonteries i potser diuen alguna cosa interessant, però ja passes d'analitzar-ho. En canvi, aquella persona que té el discurs immaculat, sempre respectuós, o sigui, el dia que se surt d'aquí... Mare de Déu, saps? El que ha dit tal... I de cop i volta es porta a tots els diaris perquè ha deixat entreveure que una vegada va ser una miqueta despectiu amb cert col·lectiu que... I ja està, ja has liat. En canvi, els altres, el Milei mateix, doncs pot anar insultant a dones homosexuals, gent d'esquerres, gent amb discapacitats i tot aquest tipus de coses i no passa res perquè al final ja se sap, no? És com un, bueno, ja ho acceptem, però és el gran problema, aquest discurs per mi a la societat. Ens estem anant moltíssim del tema a tot això, Vull dir, només vull avisar-te, portem 20 minuts pontificant sobre no res.
Portem 20 minuts corregint les nostres prediccions errònies. I aquí és on em anava a assignar el minipunt de quants cunyats digitals
Val.
Miren enrere i t'expliquen lo malament que ho van fer.
Ni un.
Ningú.
No, cap ni un.
Vale.
Cap ni un.
Per tant, estem una mica més acreditats aquest any.
Exacte.
Per fer les del 2024.
És un bon exercici, I per tant, ja
molt bé.
Ens encomano a que fem el mateix d'aquí un any. Tornem a gravar l'episodi de... Que jo no me'n recordaré que vam gravar. Senyoria, jo jamás dije eso. I ja està. I a veure què vam dir. Vinga. Com ho fem, això? Com vols començar? Perquè jo he preparat absolutament no res, com sempre.
No, sigues preparat.
Va, sí, et vaig passar les prediccions de Scott Galloway. He fet alguna
cosa. M'agrada molt com ho planteges així, perquè d'aquesta manera és com que t'espolses una mica la culpa i dius, mira, el que farem serà comentar les de Scott Galloway en lloc de fer les nostres. Llavors, si estan malament, sempre podem dir que, evidentment, no eren les nostres, i si estan bé, sempre podem dir com l'esport ho va sentir primer aquí.
Exacte. Sí, és veritat. No, jo ho vaig fer per què? Perquè ho vaig fer per Twitter i vaig dir, hòstia, hauríem de fer un episodi de prediccions, perquè em consta que no n'hem fet mai cap, per tant, com pots veure, no tenia molt present que ja n'havíem fet un, però a part perquè veia prediccions interessants i vaig dir, hòstia, les agafaré com a marc mental de dir, treballaré sobre aquestes perquè jo ni tan sols podria fer categories de les prediccions, no? I ell ja té com O sigui, és una imatge que va... Bueno, una presentació que va posar, doncs, una... Collons, com es diu? Una slide, no? Una transparència d'una presentació que feia amb les seves prediccions. Són 13 prediccions. I dic, m'agraden bastant totes. Crec que algunes estan molt equivocades, però és interessant. És a dir, jo l'agafaria com a marc de referència per si per cada any anar fent prediccions sobre aquests eixos, no? Perquè hi ha política, hi ha això, no? Gran tecnologia, hi ha entreteniment, hi ha sector immobiliari, hi ha etcètera, etcètera. Hi ha diverses coses que dius s'han de comentar.
Vinga, doncs, professor Àlex, comença tu, vinga, va.
Vinga, comencem per la primera. La primera diu que serà un any de creixement exagerat i vertiginós del mercat immobiliari, val? També serà un any de, ell prediu, el que se diu alternative housing, no? O sigui, tipus d'habitatge alternatius, que suposo que això és als Estats Units perquè, diguem, aquí el tema, a Unió Europea el tema habitatge està molt més regulat, no li pots dir habitatge a qualsevol cosa. I és una miqueta com el paral·lelisme amb el sector dels cotxes, l'automobilisme, que als Estats Units qualsevol cosa que tingui quatre rodes i un volant està considerat un cotxe, pots anar sense xassís pel carrer i no passa res, perquè és així la regulació. En canvi, a Europa això seria impensable, no? Per tant, alternative housing no ho veig. Segurament aquí hi haurà el típic flipat i gent sense ànima que ja s'ha intentat fer, d'aquells que feien com... Com es deien? Em sembla que es deien la colmena, no? Aquells que et venien les cases que eren cubicles superpetits o els que podies dormir en un cotxe, no sé, tio. Ho vaig veure per la tele i em va semblar lamentable, no? Algú que buscava precaritzar, o sigui, fer de voltor sobre un sector ja extremadament precaritzat com és l'habitatge, proposant alternatives viables a l'habitatge. Malament. Jo això no m'ho crec. I després també comença, bueno, també fan la predicció de que pel sector de viatges, pel sector turisme, doncs serà un molt bon any també.
Ara m'ha vingut una cosa al cap i està molt relacionat amb el punt 1 del senyor Galloway. Uh-huh. Aquest punt, nosaltres el 2022 finals veníem d'un 2022 ruïnós.
En tecnologia.
I en general, o sigui, l'S&P 500 se'n va anar avall d'una manera important el 2022. I clar, i veníem amb una mica, no sé, amb aquesta recència, com que i tothom ens donava aquesta idea de vindrà la recessió, l'any que ve és l'any de recessió, l'any que ve serà un drama. Molt bé, l'any que ve serà un drama, o sigui, el 2023 és una barbaritat el que s'ha apreciat al mercat en un sol any, i la recessió, a mi que m'expliquin el que vulguin. Tothom diu que vindrà, i és com el llop aquell, que vindrà el llop, i el llop mai ve. Però jo la recessió no la veig absolutament per enlloc. I l'únic que veig és que el mercat bursàtil només para de pujar. Llavors, igual, aquest 2024 és l'any de la recessió. Això no és una predicció, eh? Això és com, a veure, ens pensàvem que era l'any passat, igual serà l'any que ve o igual no és. Però en algun moment les coses haurien de deixar d'anar bé, potser, eh? O igual mai, eh?
Val, jo estic d'acord amb això, sobretot perquè parlant amb molta gent, primer m'adono que la gent no en té ni puta idea, evidentment, intentar predir els mercats és una cosa complicadíssima, i és d'aquelles coses que per intentar-la predir ja l'estàs afectant, per tant no pots mesurar-la i predir-la exactament al mateix moment, però sí que hi ha tendències, no? I una tendència que estic veient, per mi, és la de el que dius exactament tu, a Pere i al Llop, no? A Estats Units es coneix el fenomen com The Next Big One, no? Allà sempre fan referència a quan, hòstia, haurà d'haver-hi el següent gran terratrèmol, no? Perquè a San Francisco cada any es parla de que aquest any vindrà el nou gran terratrèmol, no? Em sembla mantenir el terratrèmol aquest bastant heavy del... Crec que va ser el 1920, val? I des d'aleshores han tingut grans terratrèmols, però no tan heavies, i cada any et posen la por al cos de The Next Big One. I estic tenint aquest mateix efecte amb el tema de recessió, la crisi. No, hòstia, l'any que ve serà pitjor. I arriba un punt en què dius, pues no ho sé, o sigui, tampoc vull dir a mi m'ha anat molt bé aquest any, a la resta també li ha d'anar bé, no, perquè sé que hi ha sectors que estan absolutament miserables en aquest sentit i que s'han vist molt afectats, però sí que és cert que també tothom, o sigui, els mateixos que diuen de l'any que ve serà pitjor, diuen, però aquest també havia d'haver estat el pitjor de la història i no ho ha estat, no? Per tant, ho veig. Sí que hi ha una cosa que jo no estic d'acord amb la predicció del senyor Galloway, que és no em crec que el sector turisme l'any que ve hagi d'estar molt bé. Per què? Perquè, i això ho vaig aprendre del Frank Carreras, és professor de SADE, i va explicar que els efectes en el sector turisme sempre es veuen a un o dos anys vista, no? Aleshores, l'any passat es va veure com una crisi en el sector turisme, i ho vam comentar aquí al podcast, de, per exemple, doncs, hotels que durant l'agost no havien estat en plena capacitat, descomptes en el lloguer de llots, coses d'aquestes que no s'havien vist mai. Per què? Perquè s'estaven veient els efectes de la crisi del 2020, del coronavirus, no? En dos anys d'efecte onada, no? De rippling effect. I jo ara veig que aquest any la gent ha estat, o sigui, el 2022 ha estat un altre any que la gent tampoc ha acabat de viatjar del tot. És a dir, hi ha hagut dues tendències en el 2022 quan a viatges. La primera ha estat el revenge travel, no? El vaig a viatjar per la venjança de no haver-ho pogut fer en dos anys, val? I a la vegada molta gent que s'ha arruïnat perquè ha estat un any de preus extremadament elevats, doncs ja sigui per la crisi de Rússia i Ucraïna, que ha fet que els preus del combustible dels avions hagués estat altíssim. La gent ha viatjat malgrat no haver-s'ho pogut permetre, val? I aleshores això haurà passat a costa, o sigui, hauran pogut viatjar a costa de ja no poder viatjar l'any entrant, diguem, el 2024. Diran, hòstia, vaig passar l'any passat i aquest any les passaré putes i per tant no podré viatjar. I no sé si serà el 2024 o el 2025, però tornarem a veure un efecte de la gent ha viatjat molt menys i el sector turístic ho notarà. Val? M'agradaria pensar que és el 2024 també, perquè el sector turístic de vegades també es mereix un bon clatellot. Val? Però bueno, se'ls ha oblidat molt ràpidament que durant el coronavirus va patir molta gent i tot això, i ara tornes a veure els miserables que tenen els negocis a les Rambles tornant a fer negocis especuladors i paelles del paellador a 50 euros pels turistes i fent fora la gent de sempre. Però bueno, alguna cosa més sobre el punt 1? Passem al punt 2.
Tio, aquest concepte de vull viatjar perquè l'any passat no vaig poder viatjar.
Sí.
O sigui, és d'aquelles coses que les sents i voldries tornar al teu carnet d'ésser humà i no formar part del col·lectiu. O sigui, em sembla com el comportament reactari més estúpid que he sentit mai, però bueno, en fi.
Revenge travel. Però bueno. A veure, tu imagina que un any... A veure, aquest has estat per una altra cosa, eh? Però tu imagina que un any, tio, a l'1 de juny et trenques la cama i no te pots anar de vacances. Pots fer dues coses. Una és, et fas unes vacances adaptades o dius, m'ho guardo i viatjo l'any vinent. Seria lícit, no?
És que igual aquí tu i jo no estem d'acord, eh? Però, és a dir, mira, a primer que jo crec que viatjar està absolutament sobrevalorat. Però, a part d'això, com a humans, ningú ens va programar per viatjar. Això és una autèntica merda que algú ens ha posat al cap i que ens ha dit, per ser un home de dret i un home de bé, has de viatjar. No, tio, no és veritat. O sigui, els homo sapiens a la Mesopotàmia no tenien interès en anar a Finlàndia. I no se'ls va perdre res. Nosaltres, tio, no sé per què ens han fotut el cap, cony, que tenim que viatjar. No sé per què. Bueno, sí, òbviament no, vull dir, per fer girar la roda i perquè les coses vagin bé i per emborratxar quatre anglesos a Salou, però...
I perquè no acumulis possessions i vendrà't la moto aquesta de que el materialisme és dolent i que el que compten són les experiències i perquè bàsicament et converteixi en una persona que només lloga i consumeix i no té absolutament res en propietat. Però bueno, això dona per un tema molt filosòfic una temporada.
Tinc unes ganes de fer un episodi d'això.
Apunta'l.
Apuntat. Bueno, va, apuntat. Seguim amb les prediccions. Anem a predir més coses.
Vinga, punt 2. Paramount i Disney. Consolidat i consolidador, val? O sigui, segurament consolidació en el sector mídia. Jo aquí no tinc moltes idees perquè no consumeixo res. Soc una persona que no li interessa el cine i sèries intenta veure'n el mínim possible, saps? Considero que totes aquestes coses són una pèrdua de temps, però perquè no és el tipus d'art que a mi m'agrada, val? Aleshores, intento estar bastant al marge d'aquest sector. No tinc molt a aportar, però segurament sí que puc fer una petita predicció, que és la gent es cansarà de pagar de tantes plataformes de pagament, perquè al final són 20 euros per cada una, no? I la gent que paga per HBO, la gent que paga per Amazon, per Disney+, per Movistar, per DAZN, per Netflix, i no, Spotify i no sé quantes altres, val? O sigui, ja només falta la gent que aquí no passarà mai, però als Estats Units passa, la gent que paga per YouTube Premium, no? No ho sé, tio, potser... La putada és que totes aquestes van realment molt bé perquè estan, diguem, són propietat de grans gegants del sector i, per tant, segurament poden actuar a pèrdues moltíssims anys perquè tenen tot d'altres negocis, no? Si, no sé si Disney Plus fa pasta o no, no sé si és rendible o no, però com que és Disney, és igual, pot executar una estratègia molt més llarg plaç i diu, puc estar 10 anys perdent pasta i... anar a desgastar els competidors i potser esperar que algun d'aquests una miqueta més petits doncs acabi desapareixent o que hi hagi alguna gran compra, alguna gran fusió. Hi ha espai per fusions perquè no hi ha un player clar. Val? Jo crec que hi haurà una guerra molt de desgast a veure de com la gent acaba marxant d'una plataforma a l'altra, doncs potser Netflix perd molt aquest any perquè se li ha anat tal sèrie que tenia exclusivitat, la gent percep que ara HBO fa millor contingut, no ho sé, ho estic dient a la babalà una miqueta. però perquè no és el meu sector. No crec que hi hagi moviments aquí, però sí que hi haurà una tendència de la gent desencantar-se una miqueta d'això. M'agrada, però potser estic esbiaixat i estic pensant, estic projectant el que m'agradaria.
Et diria que la branca de la tecnologia que més mandra em fa i que mai he aconseguit entendre, igual perquè és això, no? Em fa molta mandra com començar a rascar-la, és aquesta del mídia americà, com aquestes plataformes de Fox, Paramount, Disney, CNBC, es veu que es compren i es venen entre elles i és com tot molt rellevant, però a mi, o sigui, se'm passa tot per l'esquerra i no entenc absolutament res del que està passant allà. Sobre el que tu dius, mira, si vols, això no és cap tipus de predicció, jo crec que això és una cosa que està passant i que és una tendència que va a més. És el fet de que no podràs subscriure't a plataformes d'aquest tipus més a més. Et demanaran subscripcions anuals.
No ho veig. Això seria en contra de la tendència de mercat, que és pressupostos més curtplacistes, sí?
Està passant als Estats Units, eh?
A veure, és una manera de qualificar més el teu client. Això en SaaS és un moviment arriscat que el que et fa perdre, o sigui, a curt plaç et fa augmentar el churn, però a llarg plaç acabes tenint clients de més qualitat, no? És l'estratègia contraintuïtiva aquesta de dir, mira, més o menys em va bé, és com si jo a la meva empresa, diguem, passem de cobrar 80 euros l'hora i dius, hòstia, no tenim, tenim projectes, però no sé què, però va, anem a fer l'estratègia per l'any que ve és pujar-ho a 100. Per què? Perquè així perdré molt menys temps clients que realment no paguen el que realment hauria d'estar pagant i durant un temps puc passar una miqueta de gana, però a la que arribin els clients que volen pagar aquest preu, són clients molt més qualificats i jo estic assumint que serà gent que et contractarà més i millor. Val? És un acte de fe, però jo no ho acabo de veure, perquè al final qui s'acaba mirant... O sigui, crec que hi ha una correlació molt gran entre persona que està subscrita a totes aquestes plataformes, no vol dir que les pagui, perquè igual les té compartides amb la família i tot això, i persona que realment no s'ho hauria de poder permetre pagar 60 o 80 euros al mes en plataformes de contingut, saps? Perquè... És la mateixa gent que fa molts anys deia, hòstia, pagar per la tele, saps? Vull dir, o que els seus pares i mares, als anys 90, deien, pagar pel plus, sí, home, saps? Tele de pagament. Sí, hem acabat acceptant que pagar per la tele i per l'entreteniment a casa és el més normal del món, la qual cosa em sembla molt forta, també.
És que saps què passa? Que jo crec que aquestes plataformes tenen que tenir un xurn del no entendre res. Ha de ser com la primera cosa que et treus de sobre amb una facilitat brutal. O sigui, tu, igual quan penses en SaaS, també penses en SaaS que són B2B, que venen empreses, home, són coses que aguantes amb un lifetime value ja bastant alt i tens força recurrència. Però aquí, és que clar, a veure, igual no és el nostre comportament, però jo estic segur que ha d'haver una quantitat de gent que el subscriu i es desubscriu al mateix moment únicament per en aquell mes tragar-se tota la temporada de no sé quina nova sèrie ha sortit i s'oblida. O el que tu dius, que ho té compartit, bla, bla.
Sí, però és una captura de client a nivell de mercat o no de plataforma. És a dir, la gent quan comença a pagar per una d'aquestes ja està. El que farà és anar saltant de Netflix a Amazon, a HBO, etcètera, etcètera, però no s'acaba traient de totes, sinó que ja s'acaba estant acostumada a pagar-ne una, dos o tres i va rotant. Per tant, el mercat ha capturat aquest usuari. És més raro veure una persona que pagava 3, de cop i volta no en paga cap.
Ja.
Saps? Això és extremadament estrany. Aleshores, saben, segurament aquestes plataformes saben que es dona de baixa de Netflix una persona al cap de 6 mesos o al cap d'un any acabarà tornant. Val? Perquè igual fa un any de consumir tot el que pugui a Disney Plus i després l'any següent pot tornar a Netflix. Jo crec que deuen tenir-ho, això ja. Però bueno, en fi, passem al punt 3 o què?
Vinga, va, punt 3.
Parla de la predicció dels stocks, val? De bolsa. I aleshores parla dels streamings, que són els que... Bueno, el que posa streaming laggards, val? Si entenc bé el concepte, és totes aquestes plataformes de streaming que sembla que van tenir el gran creixement durant el 2020, aquesta és la meva interpretació, i que no han acabat de despuntar, que estan allà de manera dormant, no sé com dir-ho, inclús de manera zombi, i que poden despertar en qualsevol moment. No? Aquesta és la meva interpretació, el punt 3, que no acabo d'entendre ben bé com ho ha formulat.
Vinga, no l'entenem.
No l'entenem, però com va molt lligada a l'anterior, per tant, jo si vols la passaria aquesta. Però bueno, quina predicció d'estocs faries tu, d'estongs? Tu què diries? No és investment advice, això, però si haguessis de triar una categoria que ha de créixer molt...
Saps allò que podria dir qualsevol i tindria les mateixes probabilitats d'encertar-la?
Va, jo videojocs. Si inverteixen en videojocs aquest any, jo crec que serà el teu any, però... perquè hi ha, o sigui, tot el que vinc sentint del cas d'ús de la intel·ligència artificial, on més ho està patant en aquests moments, on més s'està evidenciant el retorn a la inversió, és en els videojocs. O sigui, El 87% dels videojocs que estem consumint avui en dia ja fan servir intel·ligència artificial de manera molt ostensible, saps? Sí, molt. I no allò de dir, ui, és un nice to have. No, realment està en el core del videojoc. Jo crec que hi haurà grans canvis en la indústria. I pot ser que siguin ja l'any que ve, val? Però bueno, crec que això...
Home, a mi si em preguntes Financial Advice, igual et diria, fill meu, crec que estem en all-time high de tipus, no crec que vagin a pujar més l'any que ve, em costaria molt pensar-ho, crec que és un bon moment per comprar renta fixa, perquè en el moment que s'inverteixi la curva i comencin a baixar els tipus, els teus bonos i les teves lletres i les teves inversions en renta fixa s'apreciaran de manera notable. Un bon consell d'inversió, molt conservador.
Molt bé que hagis mencionat el tipus fixa, perquè en aquest episodi no hi havia hagut referència a la cocaïna i ja està, saps? Ja l'hem fet de manera indirecta. Vale, Peak AI, vale? O sigui, l'any que ve, la predicció número 4 del senyor Galloway és que l'intel·ligència artificial arriba a un pic de la seva influència i aleshores, clar, la valoració d'OpenAI doncs, arrastra a tota la resta i al final, doncs, aquí posa Empire Strike Back, no? O sigui, jo entenc que és com que el collons, com es diu això, els incumbents acaben contraatacant. Jo crec que no arribarem al punt àlgid de la intel·ligència artificial, que encara serà un any de creixement. O sigui, és que ho veig com un sector de dir... Jo ho veig més com la gent que fa el paral·lelisme de la intel·ligència artificial equival a internet als anys 90. No pots reduir-ho a tot un any, val? Sinó que serà una dècada. Serà una dècada prodigiosa en aquest sentit. Jo segueixo sent molt optimista en el creixement i el veurem en sectors on encara no havia arribat. És curiós que va començar, o sigui, l'any passat, o aquest any, perdó, ha estat l'any d'intel·ligència artificial a nivell de consumidor, però ha estat una miqueta populisme, val? O sigui, la influència de la gent fent servir ChatGPT a nivell personal, jo crec que no ha marcat gaire el mercat, val? Perquè ni ho han monetitzat les empreses ni realment hi ha hagut dades de manera substancial. Es veu clarament amb els estudis que diuen que sí, va haver un gran pic d'ús a nivell de B2C d'intel·ligència artificial els tres primers mesos per la novetat i després la gent deia, bueno, ja, però què en foto jo de tot això? I ben poca gent ha acabat comprant-ho, val? A nivell d'empresa és una altra cosa, eh? A nivell d'empresa i d'indústria seguirà creixent. Jo crec que aquí està equivocat, no serà l'any de pic, però clar, això no ho sabrem fins al 2025.
Clar, sobre això, si ens posem a fer una predicció que igual podria tenir sentit, és, saps que hem parlat moltes vegades d'aquesta evolució de l'adopció tecnològica, no? Com si té aquesta forma de curva. Hi ha aquest cas en el mig que sempre ens oblidem de la paraula, que pot ser abisme o escletxa. Tu creus que el 2024 és l'any en què molta més gent, és a dir, aquesta gran massa sota la corba, comença a adoptar aquest tipus d'eines d'una manera doncs, com fan servir Google a dia d'avui, o no?
No, encara no. Encara no, perquè jo crec que fan per dues coses. Jo crec que per fer servir la veu com a interfície, val? O sigui, el que vas fer tu... Mira, et diré, fa dos dies vaig fer la prova que vas fer tu d'anar caminant pel carrer i tenia un passeig de com 40 minuts i vaig dir, vaig a xerrar amb ChatGPT. Jo no vaig arribar al suspension of disbelief. Em va semblar molt massa esquemàtic, massa robòtic, moltes pauses, no ho vaig trobar còmode, no me'l vaig creure. Jo crec que la veu, fins que no ens pensem que estem parlant amb una persona humana, no l'acceptarem com a mitjà d'input, com a mitjà d'entrada d'aquest tipus de plataformes. I dos, quin era el segon punt que volia fer? Ah, sí, que requereix un entrenament, val? És a dir, fixa't que els desenvolupadors són gent que, per molt que facin servir veu, o sigui, no faran servir la veu per fer codi, perquè són extremadament precisos i veloços amb les mans, val? O sigui, la veu els faria ser més lents, per exemple, val? Per tant, els fa perdre productivitat. Jo encara em costa, tot i que totes aquestes eines ja tenen l'entrada per veu, no faig servir ni dictat ni coses d'aquestes, val? Fa falta anys d'entrenament. Bueno, anys d'entrenament, potser són mesos, però canviar un hàbit, ja veus, és molt complicat. Jo crec que això no passarà fins que d'alguna manera no eliminem els teclats dels ordinadors o no surti, no adoptem l'iPad o algun dispositiu com el dispositiu ja principal de vida. Val? Ja no tinc de feina, sinó de vida. Jo crec que no serà el 2024, això.
A veure, m'escoltaré l'episodi perquè m'agradaria saber en quin moment has sentit que jo deia la paraula veu. És a dir, jo el que em referia és com en quin moment la gran massa de la població, quan vulgui resposta a una pregunta o tingui una consulta, per defecte anirà a ChatGPT en lloc d'anar a Google. Aquesta és la meva pregunta.
Sí, 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 que vagi per defecte. Perdona, és que he fet un salt i no m'he saltat una part important. No vas a ChatGPT a preguntar coses perquè generalment és molt més lent encara que Google, val? La gent té entrenada a anar a buscar a Google i tot i que no siguin superproficients amb Google perquè no fan servir ni els paràmetres, ni excloure resultats, ni diguem una miqueta de cerca avançada, ja els hi va bé. O sigui, pel 90% dels casos a la gent ja li va bé el primer que li dona el primer resultat de Google, sobretot contra menys crítica és la gent, fins i tot clicaran els resultats patrocinats, no? Ja els hi va bé. Entrar a ChatGPT, clar, generalment ja és... Google cerques des de comment i té, val? O sigui, vas obrir una nova pestanya, busques allà directament. ChatGPT no, perquè has de posar ChatGPT. Sí, clica a New Chat o posa el focus, diguem, a l'entrada de text. Posa-li d'allò que realment hagi estat el que tu volies. ChatGPT amb alta probabilitat et dirà no, jo no et puc donar aquesta informació perquè més la majoria de gent no paga, per tant no té accés a internet. No et resol ni la meitat dels dubtes que tens avui en dia.
Mm.
Per tant, jo no m'ho crec. Per això deia la veu, perquè dic la veu redueix fricció en el procés de dubte a resposta i treu passos. Si aconseguim que sigui la veu, el mètode d'entrada per defecte, sí que hi haurà adopció de massiva de mercat, però si no, no. Perdona, m'he saltat aquest tros.
És bé, tranquil, estàs perdonat. Molt bé, cinquena.
Vinga, número 5. TikTok pressiona Netflix i Spotify. Massa prediccions del món mídia. No en tinc ni idea, ja vam parlar extensivament de que tu i jo no sabem ni què és TikTok, bàsicament. Però és veritat que quotes de mercat, tendències, o sigui, el podcast, els vídeos, tot això, és anar cap allà. Li podríem dedicar un episodi, però jo no en tinc molta idea, però és veritat que estem anant cada cop més a la TikTokització. És una tendència, no?, de vídeos curts. Inclús hi ha una tendència que és la de fer fake podcast per TikTok, no? Vídeos de gent, es grava, gent que es grava durant hores, com si estiguessin en un estudi de podcast, i fan allò de posar doncs, opinions fortes amb els textos per sobre i fer aquests vídeos que són molt de TikTok, però són absolutament fake. No existeix aquest podcast, sinó que simplement és per donar-li bombo a la marca personal d'aquesta persona, no? La pressió sobre Netflix i Spotify és que no sé, no conec el model de monetització de TikTok, no sé si hi ha subscripcions, no... L'única cosa que a mi se m'acut o que intueixo és que està canviant el paradigma de la consum de com consumim el contingut, val? Aleshores, clar, vídeos cada cop més curts, snippets en comptes de vídeos reals, doncs potser fa que la gent deixi... No crec que la gent deixi de mirar sèries o deixi d'escoltar cançons. Però clar, en algun moment, si no ho tenen ja, TikTok treurà TikTok Music, igual que Amazon s'hi va ficar, igual que Apple s'hi ha ficat, igual que Sony s'hi va ficar en el seu moment, no? Vull dir, a part d'això, ni idea. Tu tens algun indici?
TikTok Music és com... aquell amic imbècil que tens quan vas amb cotxe, que posa cançons i mai deixa que cap n'acabi?
TikTok Music és la persona que va a l'autobús ple de gent i porta reggaeton a tota pastilla perquè no té auriculars, val? I té els peus asseguts té els peus posats sobre el seient de davant i a sobre està fumant, val? És aquesta persona.
Sí, TikTok Music.
Next. Vinga, si has de triar unes accions d'una gran tecnològica, gran tecnològica, no sector, quina ell diu Alphabet, vale? La seva aposta està en Alphabet. Si haguéssim de triar entre Amazon, Facebook, abans hi havia aquest, doncs Twitter i Google, tu quina triaries?
És que jo crec que ja pel camí et deixes the elephant in the room, que és clarament Nvidia, eh?
És interessant, sí, és interessant, però, hòstia, no acabo de... O sigui, com t'ho diria, eh? Nvidia, clar, no té cap tipus de component B2C, val? La diferència de totes aquestes grans tecnològiques és que generalment tenen la captació en B2C i tenen la marca i després tenen tota la tecnologia, o sigui, hardware, software, operacions, tal, en el B2B, que és on fan els calés, no? I Nvidia, diguem que depèn 100% de tots aquests grans tecnològics, no? O sigui, hòstia, és que no ho sé, no acabo de veure com... Nvidia competirà allà, perdona, m'ha faltat mencionar Apple, eh? Competiria allà si la gent de carrer comprés targetes gràfiques, no? Però Això ja fa temps que no es fa, perquè doncs, ja compres els ordinadors ensamblats. Abans es feia molt més que ara. No ho sé, tio. O sigui, a menys que treguin serveis, que comencin a treure productes de consum en massa, no ho veig. Bueno, pot ser que Nvidia estigui allà, però no, jo em referia als clàssics. Sí, si tu triaries Nvidia, no?
O sigui, veig el teu punt, eh? Jo t'ho deia més com per capitalització, amb tot el que ha crescut aquest any i, evidentment,
pot créixer més.
Pots veure fins a quin punt el seu creixement està esgotat. O sigui, no vull entrar aquí perquè no me les vull donar ni que en tingui ni la més remota idea, però sí que és cert que ha estat la companyia que més ha crescut aquest 2023.
Val.
Pots preguntar-te fins a quin punt està esgotat el seu creixement, però tio, ja és del club de les Trillion, eh?
Pots sí.
Que està forta. Hosti, saps quin està a punt d'entrar al club del Trillion, que ho vaig veure l'altre dia?
Quina?
És que mai, no he sabut pronunciar mai el seu nom.
RSS, no.
No, collons, la de Bernstein Hathaway, tio, la de Warren Buffett.
Ah, sí, sí, Warren Buffett, sí. Jo triaria... Em dispararé una mica del peu, eh? Però jo crec que jo si he de triar un stock per l'any que ve serà Facebook, tio. O sigui, Meta. Per què? Capitalitzar és un dels punts que té més endavant, però WhatsApp, val? O sigui, jo crec que han fet el moviment equivocat amb llançar threads sobre la tecnologia d'Instagram. Bueno, no equivocat, però crec que és incomplet. Jo crec que l'haurien d'haver llançat sobre WhatsApp, perquè Instagram és un mitjà que estava clarament en declivi. I Instagram, i Facebook, joder, Facebook, estic molt espès, tio. WhatsApp creix moltíssim, segueix creixent, tio. O sigui, és literalment aquella tecnologia que tindrà tothom al planeta, val? Però bueno, jo diria Facebook. Vinga, punt número 7, la tecnologia de l'any. Aquí he posat GLP, un segon, no sé si tens US, no sé si tens alguna predicció sobre això. No sé ni què és GLP, eh? També t'ho dic.
A veure, noi, és el glucagon peptide.
Vale, explica'ns-ho. Ah, mira, d'això en parlava el dia d'Apple. És la tecnologia de l'any.
És un inhibidor d'insulina.
Vale.
Tio, a nivell mèdic estic fluix, però vull dir, ho he sentit com funciona. I és un medicament que es va començar a utilitzar per diabètics, però que resulta que és miraculós i fa perdre pes i, bé, i en rejuveneix. Jo què sé. No sé per què ho ha posat aquí, no sabia que era tan important. Em sonava més com aquestes medicines, com rapamycin o metmorfin i coses d'aquestes, que sembla que tinguin que ser el sant grial del rejuveniment i després, no ho sé, vull dir, acaben sempre amb estudis clínics i coses d'aquestes i resulta que només funciona amb rates. Però no ho sé, no et sabria dir.
Jo és que no ho sé si serà la tecnologia de... A veure, clar, si ara estic esbiaixat pel tema de la medicina, eh? Però sí que m'agradaria pensar que pot haver-hi l'any de consolidació de l'Apple Watch com a dispositiu mèdic, val? Per alguna cosa, pel que ja vam parlar de la tecnologia aquesta que s'especulava que tenien de la medició sense punció dels nivells de glucosa en sang o altres coses, val? Millora molt en la medició dels batecs de cor. No sé, altres històries, m'agradaria pensar que anirà cap aquí. No sé si serà la tecnologia de l'any, però és un títol que em queda molt grandiloquent i també pensar en poder encertar-la, a mi això em queda gran. Val, 8. Índia és la nova Xina. Aquesta me la crec, absolutament. Vull dir, ho veig en el sector, ho veig en la societat i ho veig, sobretot perquè, clar, diguem, és més fàcil simpatitzar un país que té tots els seus defectes del món, ja ho sabem quins són els defectes d'Índia, però no són comunistes, val? Aleshores, clar, si va el màxim mandatari de Xina, va als Estats Units i hi ha hagut acostaments entre les dues grans potències, i al final del viatge encara no està l'altre a l'aeroport, ja Biden li està dient, sí, sí, però són uns comunistes, saps? O, que no me'n recordo exactament què li va dir, però ja li va llançar una punyalada en el moment que es va girar l'altre, no? Clar, què vol dir això? Que serà molt més fàcil poder comerciar, acceptar mundialment que Índia és una gran potència que no pas acceptar-ho, o sigui, deixar de llançar merda als comunistes, no? O sigui, per això doncs, Rússia també ha tingut tots els grans problemes que han tingut a nivell de relacions diplomàtiques, doncs Xina ha patit més o menys el mateix per no estar en el carro del joc del sistema capitalista.
Nano, això també ho va sentir primer a foc a terra, eh?
Sí.
Perquè ho vam comentar ja fa molt de temps que 2023 seria l'any en què Índia superaria en població a la Xina.
Sí, correcte.
No sé si ha passat o no, podria ser també una predicció errònia, però aquest home, un any després, ara ens ve a dir que la Índia estarà més forta que la Xina. Doncs això ja es va anunciar a foc a terra.
A veure, si ho estem mirant a finals d'aquest any, 1.4286, la Índia, 1.4257, Xina. Sí, sí. Posa que es va superar aquest any, no? Fast India Population Overtaken. Però clar, és molt complicat, perquè són dos països que també tenen els nivells de registre de gent una miqueta incerts. Però s'estima que sí que aquest any la Índia ha superat a la Xina, a nivell de població.
Sí, clar. A veure com els comptes, eh?
Sí, exacte, a veure com els comptes. amb Bitcoin, amb blockchain. Número 9. Normalització de les relacions entre doncs, els països que ara estan en conflicte, namely Israel i països que s'ho rondegen aquella zona, val? I al contrari, relacions entre Xina i Estats Units es desfan, es desglacen.
Tio, vaig molt coix de política, Àlex, ho sento.
Jo també, tio, passem. No, jo crec que no. El conflicte d'Israel només acabarà quan Israel arrasi amb tots els països del voltant i ja està, és l'única manera que amb la que acabaran i l'única manera que permetran tots els països que es diuen desenvolupats. El d'Estats Units i Xina realment a mi me la porta molt fluixa i no ho sé, no m'atreveixo a fer aquest tipus de prediccions. Vale, 10, aquesta m'interessa molt, ens interessa molt, l'interessa a tothom que està escoltant aquest podcast, que és Elon Musk perd el control de Twitter o el ven. Jo crec que sí, aquesta me la crec i me la vull creure. Estic desitjant que passi i posaria pasta que això passarà. Se li trencarà la joguina, tio. O sigui, l'espectacle lamentable aquest d'insultar Bob Iger en aquella roda de premsa on clarament anava ple de metamfetamines, Elon Musk, jo crec que el de Twitter li acaba explotant a la cara perquè, o sigui, al final ja no hi ha ningú que estigui pagant per fer publicitat a Twitter i al final és l'única manera que tenien de fer pasta.
Crec que aquesta és l'única predicció intel·ligent per un motiu, perquè predir qualsevol cosa al voltant d'Elon Musk és com tirar una moneda a l'aire, és 50-50 més o menys. Llavors, totes aquestes, les que hem mencionat fins ara, a veure, la probabilitat que passin és baixa, no? Perquè al final poden passar moltes coses al món. Però Elon Musk, predir qualsevol cosa sobre ell, és un 50-50. Per tant, aquesta jo me la crec i 100%, si tingués que apostar per una, apostaria per aquesta, 100%.
Endavant, vinga. Número 11, molt en línia amb el que comentava jo abans, és que el gran creixement de Meta, és a dir, Facebook, perquè per tots nosaltres és Facebook encara, aquella plataforma on un dels seus grans atractius era fer el poke, no me'n recordo, no sé com es deia allò, molestar algú i escriure al mur de la gent, serà WhatsApp, claríssimament. O sigui, WhatsApp ha arribat tardíssim als Estats Units, va començar sent una eina de cunyats que no volien pagar els SMS a Espanya i va ser el gran motor de creixement. No sé, una de les coses en les quals Espanya ha estat el motor de creixement d'una tecnologia estrangera, doncs ha estat WhatsApp, no? Va passar d'això a ser com ara un estàndard de comunicació on hi ha pràcticament ningú que conegui Estats Units no té WhatsApp, val? Fa uns anys encara era prioritzaven doncs, Messenger, SMS, etc. Al final WhatsApp acaba anant aportant suficient valor a la gent com per dir, hòstia, efecte de xarxa, contra més gent el fa servir, més valor aporta a la teva vida. I s'està veient en els grans avenços que hi ha hagut aquest any, no? La reescriptura de plataforma, el fer-ho el multidevice aquest que ja no depenies només del mòbil per fer-lo servir a l'ordinador, el tema de les comunitats, els tipus d'arxiu, hi haurà moltes més coses, WhatsApp for Business, etc. Jo crec que sí. O sigui, WhatsApp, per mi, mira, et diré més, doblo l'aposta, WhatsApp per mi s'acabarà convertint en el que Elon Musk volia fer amb Amics, la superaplicació aquesta que permetia fer tot. Per mi WhatsApp arribarà abans a ser el diguem, hòstia, quina és l'aplicació aquesta xinesa que ho fa tot, tio.
WeChat.
WhatsApp arriba a ser WeChat molt abans que els experiments de Elon Musk.
La pitjor notícia, pitjor predicció que m'hagués pogut donar, perquè bàsicament vol dir que s'accelerarà l'evolució del producte i això portarà que no l'entengui, que l'odi i que en doni de baixa. M'explico. Crec que fins ara WhatsApp ha sigut un producte que diguem que ha evolucionat molt poc, o sigui, era una xarxa de missatgeria molt senzilleta i molt fàcil, i al final, com la seva senzillesa i les poques funcionalitats que oferia, jo crec que era un gust fer-la servir, no? Cada cop més l'entenc menys. Hi han masses pestanyes a baix. Ara, no sé què són això de les comunitats, els grups raros, uns estatus, no sé, coses que no entenc. O sigui, per mi WhatsApp ara només té dos pestanyes, no? La dels chats i la dels ajustes. Més enllà d'això, no ho entenc. Se'm farà molt difícil. I com es converteixi en una aplicació per tot, Hòstia, Àlex, quina mandra. Haurem de tornar a fer servir SMS i a la gent no li agraden els SMS. I, si vols, mira, predicció per l'any que ve.
Endavant.
Bueno, aquesta no és predicció per l'any que ve. Crec que és un tren que està venint des de fa molt temps. És el que... O no et dona la sensació que cada cop més a la gent li fa molta mandra descarregar-se aplicacions mòbils?
Fa molts, molts anys.
Però ja com... Abans tothom volia tenir com la seva aplicació i ara cada vegada més amb els frameworks de JavaScript que hi ha...
No s'han desenvolupant, això és cert. Sí.
Builders d'aquests, pots una aplicació en 3 minuts.
Sí.
És una tendència que fa molt temps que està passant, però malgrat això, l'App Store i Google Play segueixen sent com negocis bilionaris, eh? Vull dir, això no ho pararà ningú. Però crec que aquesta tendència s'accentuarà molt després de tots aquests Google versus Epic, Apple versus Epic. Cada cop veurem App Stores atomitzades dintre dels dispositius. Això acabarà passant perquè l'única aportació que Europa fa al món de la tecnologia és lleis que no entén ningú. És a dir, es carrega adquisicions d'altres països, que em sembla graciós en si mateix. Aquesta, per mi, és 100% tendència.
Molt bé. Número 12. L'impacte més alt de la intel·ligència artificial, segons el professor, és la soledat. 100%. D'alguna manera, jo aquí estic una miqueta polaritzat. Crec que ajudarà, com una miqueta com en tot, no? Serà bona per algunes coses i sento ser una miqueta Jordi Évole aquí i voler ser equidistant de la tecnologia, però crec que ajudarà en algunes coses perquè hi ha gent que de cop i volta doncs ara podrà parlar amb algú que l'entén, que és una intel·ligència artificial, però, conyes a part, tema de diagnosi i de telemedicina, teleteràpia, etc, que es podrà fer gran part amb la intel·ligència artificial, que probablement també pot ajudar que sistemes sanitaris col·lapsadíssims puguin fer un triatge molt més eficient, val? Però d'altra banda, contribuirà a aquells que tenen problemes també els i com a efecte catalitzador d'encara més problemes, no? O sigui, tema aquest de relacions tòxiques, tecnologia, soledat, etc. O sigui que jo aquí ho veig com... es passa de doble tall.
No puc estar més d'acord amb aquest. O sigui, crec que 100% passarà,
val.
I tenim tots aquí un biaix molt gran de que vivim vides molt plenes, però no és la realitat de la majoria de la humanitat. I tenir eines d'aquestes a la teva mà i a la teva disposició crec que és algo que s'accentuarà moltíssim. Absolutament d'acord.
L'altra cosa que volia comentar és que jo he estat fent recerca de què faria falta per tenir Hair al teu dispositiu mòbil, val? Perquè a partir de l'experiència fallida de tenir una conversa tipus Hair amb ChatGPT, val? Que tu més o menys la vas tenir, vas dir, però jo no, vaig dir, val, què faria falta? No, a nivell de computació, o sigui, no tens ni idea del que faria falta tenir el telèfon. És veritat que ja hi ha alguns models que poden, hi ha algunes aplicacions que et permeten córrer certs models al telèfon, el qual és un gran avantatge. Crec que això serà una de les grans revolucions de l'any que ve, però fa falta un hardware que encara els telèfons no tenen i, d'altra banda, com entrar en aquest tipus de dades és molt complexa. Val? Jo que m'he posat a fer els meus primers pinitos d'entrenament de models i tot això, és que, o sigui, tota la teva informació ja només de fitness la tens amb 3 o 4 aplicacions que has fet servir durant els anys, no? No tens una aplicació amb el mateix format, no. Si has fet servir Runkeeper del 2010 al 2012, després has fet servir Strava i després t'has passat a Apple Fitness, bona sort consolidant aquest tipus de dades i, clar, d'alguna manera tampoc tens l'històric d'abans d'haver tingut un smartphone, no? Con lo qual també serà difícil entrar en aquest tipus de coses. Dit això, no tindrem un Hair l'any que ve, val? O sigui, jo crec que això encara estem a uns quants anys vista. Val, després parla de temes d'inflació, però no sé si tu vols aportar alguna cosa, perquè no en tinc ni idea, crec que ja ho havíem tocat. Però l'última predicció amb això podríem tancar és reelecció de Joe Biden, Joe Sleepy Biden, i Trump sentenciat. Jo crec que això és més una projecció del que vol que passi. Jo crec que serà al revés. Jo, malauradament, crec que Trump, si no és Trump, serà algú altre de la mateixa calanya, que serà el que guanyarà les eleccions, perquè Biden és el claríssim exemple d'esquerra polla vella, esquerra, per dir-li alguna cosa, als Estats Units, eh? Per mi és l'equivalent de si hagués guanyat Alfonso Guerra les eleccions a Espanya, ¿vale? O Felipe González, que diuen que la gent de la dreta ho fa servir com mira l'esquerra que malament ho ha fet, quan en realitat és tan dreta com ells, i la gent de l'esquerra no empatitza amb ells. Per tant, no el votaran, l'esquerra no votarà Biden. La dreta està volcadíssima contra Biden perquè segurament doncs, ha permès coses que Trump no hauria permès i guanyarà la dreta d'una manera molt, molt exagerada als Estats Units, també per consolidar la tendència aquesta de la gent amb pentinats estrambòtics. Bueno, anava a ser molt cruel amb la seva aparença física, però bueno, crec que no hauríem d'escatimar en insults i vexacions quan estem referint-nos a gent de la calanya de Donald Trump, Milei, Boris Johnson, Abascals i companyia.
Molt bé, Àlex, doncs escolta, això ha estat una bona recol·lecció de prediccions.
Tu no t'has mullat, en política, Marc? Segueixes sense mullar-te en política, tu.
En política? Però què vols que et digui? Però si no sé qui és el president d'Espanya.
Bueno, però ningú sap qui és el president d'Espanya. Bueno, jo t'ho diré. Saps qui no és el president d'Espanya? Pedro Sánchez. Però als Estats Units sí, tio. Com a primera potència mundial potser hauries de tenir alguna opinió.
És que tu rius, eh? O sigui, ara mateix entenc que com és Pedro Sánchez perquè tu has dit que no és Pedro Sánchez, jo entenc que deu ser ell, no? Però si vols que et digui la veritat, em poses en un qüestionari d'aquests del 50 por 15, o sigui, el mític programa de com es deia? Solana? Carlos Solana? No, com es deia?
Sobera, Carlos Sobera, tio, el de les celles.
Sobera, això. Tio, em portes allà en aquell programa i em poses allà qui és el president d'Espanya i em poses com dos o tres opcions confuses i en allà em poses Alfonso Guerra per despistar i no et sabria dir, eh?
No, però... No, clar, és que anava a dir... Al final... Estats Units, vulguis que no, la política dels Estats Units té molta més influència en el món de la que haurien i de la que ens agradaria, però malauradament això acaba passant. D'altra banda, també és d'allò que nosaltres hem engullit la narrativa aquesta de que Estats Units lidera el món i està perdent influència. Mira, tiré jo una petita predicció que crec que els Estats Units, començant l'any que ve i cada cop més, perdrà influència en política internacional.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.